I la tercera setmana del curs d'Història de Formentera que organitza l'Àrea de Patrimoni comença avui dimarts a les 7 de la tarda amb la conferència de la conquista de 1235 a la despoblació a càrrec del doctor en història Antoni Ferrer Abárzuza, que ara tenim el plaer de saludar. Hola, Toni, benvingut a Ràdio Illa de nou.
Bon dia, salut a tothom.
Bé, avui a les 7, recordem, no cal reserva prèvia. En aquest cas, la sessió és a la sala de plens del Consell Insular, és a dir, al costat del centre de dia. Toni, conta-mos un poc, en definitiva, és la manera de parlar d'aquella Formentera dels segles XIII, XIV, una Formentera un tant desconeguda. Explica-mos, primer de tot, qui realitza la conquista i per què?
Bueno, abans una puntualització petita, que
és
que a la darrera sessió vàrem deixar per explicar 1.000 anys, que de l'època baix imperial a l'època bizantina, sí, i l'època andalusí, i bueno, començaré amb una pinzellada d'això sense entrar-hi massa perquè el temps no mos deixa, en una altra ocasió ampliarem aquesta època. I sí, per tant, la cosa aniria des de la caiguda de l'Imperi Romà a la despoblació de Formentera en el segle XV.
Molt bé. Home, ens ho poses encara més interessant, ho dic perquè aquesta època sí que és d'ombres, l'època musulmana de Formentera. Conta'm-nos un poc, o sigui, a partir de quan comença a comptar aquesta època de Formentera?
Bé, a l'època musulmana encara tenim algunes notícies. L'anterior, la bizantina i baix imperial, sí que és bastant més fosca, i a posta se li han dit l'època fosca en aquests segles, no? L'època andalusí comença, diguem, oficialment, diguem, a partir del 902, que és l'annexió o la conquesta, l'annexió a l'emirat de Còrdoba, per part d'un personatge, un noble àrab, Hisham al-Jaulani, que incorpora les Illes Balears, el que llavors anomenaven les Illes Orientals de l'Àndalus, a l'emirat de Còrdoba. A partir de llavors comença una arribada de gent, una migració de gent, una instal·lació de gent i una nova població, diguem. Però a Formentera, que sempre és especial, sí, tenim evidència d'una presència, diguem-ne, musulmana, anterior a aquesta data, és una evidència en forma de monedes. Unes monedes que vàreu poder veure tots a una exposició que es va fer, ara no fa moltíssim, d'una col·lecció d'en Hilario Serra, que havia una sèrie de monedes àrabs, però anteriors a aquest any 900, diguem, de segle VIII i IX. És una presència que s'explica per una freqüentació de l'illa de Formentera per part de navegants. Coneixem l'existència d'aquests navegants organitzats en tribus, però que es dedicaven, per comptes d'estar en terra, a estar sobretot a la mà, a partir de certs ports de la península Ibèrica i del nord d'Àfrica, que eren els Bahriyun, que diuen les fonts, la gent de la mà, els pobles de la mà. I que en sabem molt poc, però que aquestes monedes difícilment poden explicar-se d'una altra manera més que tenint en compte la presència d'aquest poble.
Clar. Estem parlant de presència de pobles vinculats amb l'entorn musulmà abans de la, diguem-ne, arribada pròpiament dita dels musulmans l'any 902.
De la colonització àrab i berber, de gent originària d'Aràbia, molt pocs, d'aquestos molt pocs, i sobretot gent originària de nord d'Àfrica, el que anomenem berbers o tamasics,
sí,
que des de la península Ibèrica es varen embarcar, mai millor dit, a colonitzar les Illes Balears, Formentera inclosa. I aquí Formentera torna a ser especial perquè torna a donar evidències arqueològiques d'una presència molt aviat, diguem, d'aquesta colonització. En aquest cas, en forma d'inscripció en àrab, una inscripció que també vàrem poder veure en una exposició no fa més temps, però que enguany han presentat un llibre que les estudia. És una inscripció d'època califal, que es data o que està datada ella mateixa a l'any 976, vol dir, home, sí, 60 anys després de la conquesta oficial, però vol dir que ja hi havia gent que es feia fer inscripcions en les seves tombes, diguem-ne, perquè és una inscripció funerària.
Què sabem d'aquella època musulmana de Formentera, aquells segles, no? Entre el segle X i el segle XIII, sabem de què vivien, si explotaven salines, si tenien un port, si hi havia una mesquita...
El que sabem d'aquesta època prové, A, de l'arqueologia, que és una arqueologia molt incipient, que està just començant ara, a part de troballes que s'han fet, de trobar coses com aquestes inscripcions o aquestes monedes, que no tenen context arqueològic, vol dir que no s'han trobat en excavació arqueològica, això ens aporta la informació. Les fonts àrabs ens aporten altres informacions, el que passa a altres, en aquest cas els Balears, a Eivissa, a Mallorca, a Menorca, a la península, el que passa allà ens explica coses de com devia ser Formentera, i després els textos dels propis geògrafs i historiadors àrabs que es refereixen a Formentera, i després, molt peculiar, la informació que ens proporcionen els escrits, també els textos, dels conqueridors catalans a partir de 1235. Unint tot això, tenim una imatge d'una illa ben poblada, on hi tenim bastants de jaciments d'època andalusí,
caram,
que es dedicaven, com tothom, a l'agricultura. Un text cristià esmenta un hort, probablement situat a les Clotades, ja tindríem aquí un precedent de la zona agrícola de les Clotades, tradicionalment rica i irrigada, amb sènies, probablement una sèni, per tant. Què mos queda? Mos queda toponímia molt poca. Darrerament fèiem una proposta de que Porto Salà no vendria de sal, com s'havia dit, que ja s'havia dit fa temps, perquè aquesta E oberta impedeix que venga de sal, de Saler, de Salarius, i vendria més de Salem, que era una tribu. Una tribu és Benissalem o es Banu Salem, que dona a Mallorca Benissalem i a la zona de Cádiz la serra de Grazalema.
Ah.
Per tant, tindríem parents a Mallorca i a Cádiz. Seria un fòssil, aquest Porto Salà, d'alguna alqueria, d'alguna, diguem, propietat tribal, col·lectiva, d'alguna secció d'aquesta tribu des Banu Salem, berbers. I com s'organitzava? Això sabem que hi havia alqueries, sabem que es dedicaven al bestiar, a tenir bestiar, perquè en l'atac pisano-català de 1114 esmenten que agafaren uns bous i no se'ls menjaren perquè era corema, no sé, però ja ens proporciona que hi havia els bous.
Bous a Formentera, o sigui...
Bous a Formentera, per tant, bueno, sabem cosetes, alguna a Sacala, la murada de Sacala, van sortir ossos d'ovicàprit, els ossos, quan estan en forma d'ossos, no es pot distingir si és cabres o bé, per tant els hi dèiem ovicàprits. I després tenim una cosa també més o menys nova, que podria ser que la pedrera de moles de marès de l'estufador fos també d'origen andalusí. Per tant, això ens donaria, clar, aquesta gent havia de viure a Formentera, a ceràmica, la ceràmica es duia de fora. Havien de produir alguna cosa que poguessin intercanviar per materials, eines de metàl·liques, ceràmica i altres coses que necessitassin, no? Per tant, això de les moles podria ser una exportació, tot el derivat del bestiar, pensant de seguida en formatge, pensant de seguida en pell, tal vegada llana o teixits ja directament, no ho sabem. En fi, i de la sal, podria ser que sí, però perquè els cristians l'esmenten de seguida, s'estany, i podria ser que hi hagués una certa producció de sal en aquesta època també.
Sobre mesquita o cementeri musulmà?
Res, només tenim una altra inscripció que s'ha trobat també fa poc, que només tenim un fragment que posa Ibn al-Faqí. Un al-Faqí era un com un mestre d'escola, com algú entès en lletra,
sí,
entès en dret islàmic, entès en l'Alcorà, i això m'ho estaria indicant la presència en fi, d'algú que feia escola a la Mola, en els musulmans de la Mola, de molt aviat també, del segle X, probablement, mesquites i altres coses? No, de moment no, però hem de pensar que si hi havia una comunitat de fidels tindrien un oratori, efectivament.
Sí, clar. I què t'anava a dir? Els sepulcres, no?, que s'han recuperat i que s'han exhibit en algunes exposicions aquí a Formentera, sí. On estan localitzats? Vull dir, no, allà no podem deduir que hi havia un cementeri?
No, perquè en tenim dos de la Mola, Can Rita de la Mola, dos més que s'han perdut, que saben que es van trobar, però que no se sap on paren ara, perquè es van excavar a principi del segle XX, de Can Simonet, també a la Mola. una altra per Porto, per Pescamarí, però no sabem exactament on, o dos per la zona d'Escamarí, i una altra a l'altra banda, a la vora de l'estany d'Espeix. Vol dir que no ens estan indicant un lloc concret.
Me'n suposen molt difícil, aquest joc de pistes de la història és ben complexa.
Sí.
Per cert, Toni, em sonava que fa anys vas estar investigant sobre el tema de les cisternes, especialment de la Mola, que podrien tenir una ascendència musulmana. Això segueix endavant o com...?
Sí, això ara mateix segueix, està esperant una oportunitat per aprofundir en aquesta qüestió. Clar, tirant del fil del bestiar, de les evidències sobre bestiar, sobre aquests bous, sobre els documents cristians posteriors que parlen del bestiar, dels frares, i que tenien dret a baixar en el pou que don Joan Maria Cardona va identificar amb el pou d'esberro, bé, que tenien dret a baixar de la Mola per donar a beure en el bestiar. Clar, no es pot tenir bestiar a la Mola si no tens per donar-li, per abeurar-lo. En cas de no tenir-ne, podien baixar a abeurar-lo baix, però generalment havien de tenir alguna zona. Hi ha una sèrie d'aljubs que tothom coneix com que d'anomenada són els més antics, que ens poden estar indicant una infraestructura per tenir aquests animals que després aprofitaran els cristians, i per això ells de seguida parlen de tenir-hi bestiar a la Mola, no? Sí, això no estic publicat, ja donaré referències avui de tarda. No?
Per cert, per lo que comentaves, els frares agustinians van arribar a coincidir amb la presència musulmana a Formentera?
Bueno, això és una discussió antiga, jo dic que no, però hi ha una notícia antiga d'un autor d'aquest segle XVII o XVI que parla que era una fundació molt antiga, que ja existia en temps musulmans, diguem. No? Jo crec que aquí hi ha una gran confusió amb Cabrera, amb el monestir de Cabrera, que és del segle VI, però que no continua després en època andalusí. No hi ha cap evidència per provar això. El que sí que sabem és que que frares eremítics, perquè després els fan agustins, però que abans són eremítics, vol dir que viuen a deserts, a llocs apartats, com els primers, com Sant Antoni, aquesta gent que s'apartaven a llocs aïllats, serveixen de punta de llança de la colonització de moltes zones en el procés de conquesta de l'Àndalus. No? Seria el cas de Formentera, un lloc que Guillem de Montgrí l'ha donat a Berenguer Renart, perquè el poble, Berenguer Renart, no ho pot poblar, això queda despoblat i més tard es concedeix en aquests frares agustins una part a la Mola perquè la poblin, i la poblen efectivament, perquè sabem cosa sobre això. Per tant, jo vaig més cap aquí. De tota manera, és un tema molt complex, que té molta documentació que ha aportat sobretot Francesc Xavier Torres Peters, i que s'ha de mirar amb atenció. Encara l'hem de seguir mirant amb més atenció.
Pel que fa a la conquista de l'any 1235, per què? Per què s'aventuren Guillem de Montgrí i companyia en aquesta aventura?
Bé, la conquesta de Formentera, d'Eivissa, de Mallorca, quasi paral·lelament la de València, això és un procés de l'expansió de la cristiandat llatina que es dona aquí, es dona al Bàltic, els germànics es van conquerint pobles no cristians, Irlanda també s'ha procedit a fer... És un vessament, diguem, de la cristiandat llatina, de la cristiandat europea, fora de les seves fronteres, que s'emmarca també en tot el procés de les croades cap a Jerusalem. Bé, que sí, que hi ha la fe i l'expansió del cristianisme, però hi ha la voluntat de conquerir o d'adquirir terres i d'adquirir botins. I aquí estem. Això, la conquesta de Formentera forma part d'aquest procés. En principi és un negoci de benefici immediat, aconseguir, mitjançant la conquesta militar, botí en forma de coses, de joies i de gent, que recordem que són venuts com a captius, com a esclaus en els mercats cristians. Tenim gent de Balears que acaba a Gènova, per exemple, venuda, documentada.
Caram.
I, per tant, la gent mateixa té un valor. Això serveix per pagar la campanya militar. Els documents que conservam de Guillem de Montgrí per a Portugal i Unosans ho diuen clarament. Primer ens repartirem el botí, moble i se movent, el que es mou per si sol, bestiar i gent, i després ens repartirem la terra. I aquí ve la part complicada de la conquesta. Aquesta terra buida, perquè s'ha buidat perquè s'ha convertit en botissa gent, perquè s'havia de pagar la conquesta, queda buida. O en bona part queda buida, les illes queda buida. A València saben que queden aljames, que queden comunitats musulmanes perquè no els treuen d'enmig a tots. Però aquí sí, aquí queda buit. I per tant s'ha de tornar a poblar, perquè la terra buida no produeix, no serveix per res. I aquí ve tota aquesta problemàtica que parlàvem, dels frares eremites, d'en Berenguer Renard que no aconsegueix poblar l'illa, i la demostració de la dificultat que té aquest procés de colonització després de la conquesta és que Formentera quedarà despoblada.
En Berenguer Renard, per què no aconsegueix poblar l'illa? Com ho intenta? Quines temptatives proposa?
Clar, aquí estem. Tenim molt poca documentació, només podem fer algunes conjectures basades en paral·lels, el que passa a Mallorca, en indicis molt tènues de coses, i una conclusió quasi certa és que no trobava gent per instal·lar-se a Formentera. Difícilment es va trobar gent per instal·lar-se a Eivissa, i a Formentera és una passa més enllà.
Encara més.
Tenim la boca plena de la doble i triple insularitat, i llavors ja us ho podeu imaginar, no?
Sí.
En fi, clar, no era que la zona de Catalunya estigués vessant de gent que no hi cabia, no. La zona de Catalunya, els pagesos lliures, que no haguessin de pagar per anar-se'n de les seues terres, no eren cap barbaritat de gent, i embarcar-se en una aventura d'agafar família, llavors, algun animal, algun plançó d'arbre, i anar-te'n a instal·lar unes illes que no sabien molt bé on eren, ni sabien què hi trobarien, era tota una aventura. I en el cas de Mallorca, per exemple, hi ha documentats fracassos de gent que s'instal·la i no aconsegueix, no se'n surt, desapareixen de la documentació. I en això estem, les dificultats enormes per colonitzar llocs com Eivissa i com Formentera.
No, tu diràs. I escolta'm, la capella de Santa Encabella, diguem-ne, dataria d'aquest període d'assentament humà a Formentera?
Bueno, la capella de Santa Encabella, en fi, li faltaria un estudi seriós, no sé exactament per mitjà de quines anàlisis, per veure de quina època, segurament anàlisis de morters, d'argamasses i coses que es fan avui dia. Jo ho posc en dubte. Això, don Joan Maria Cardona va veure una cosa en forma de volta i va dir, ja està, ja tenim la capella, que parlen a l'any 1369, crec que és.
Mm.
Jo no ho tinc massa clar, però bueno, de moment diguem que sí, que data d'aquesta època. Però, com sempre en història, deixem una porta oberta en el dubte.
D'acord. Una porta oberta en el dubte, per què? Perquè podria haver-se construït, diguem-ne, en els segles de despoblament, com una mena de temple de refugi espiritual per aquells eivissencs que venien a passar uns dies a Formentera a cuidar ramat o a recollir fusta.
Jo, com que és un curs d'història, per tant, de general i de coses que sabem certes, o que sabem amb un grau de certesa elevat, jo no faré aventures, no parlaré sobre això avui.
D'acord, les aventures deixem-les pels periodistes.
No, podem parlar un dia que parlem més sobre aquest tema de la Formentera despoblada i com, però no en el marc d'aquest curs.
Perfecte. Ja per acabar, el tema del despoblament s'ha vinculat molt a la Pesta Negra, no? Que en principi va assolar doncs, aquesta part de la Mediterrània l'any 1348. Però explica'm-ho bé, fins ara havíem entès que això, que la Pesta Negra va crear una pandèmia a la nostra illa, però tu l'altre dia introduïes matisos a aquesta interpretació.
Sí, a veure, la Pesta Negra fa una mortaldat molt important. De fet, els documents referits a Eivissa i a Formentera parlen del temps de la gran mortalitat, referint-se a aquest 1348, que després va ser recurrent, després va continuar, perquè primer va matar molta gent, després va matar la pesta dels petits, d'això, després la pesta dels vells, en fi, va tenir diferents onades, com coneixem bé, per desgràcia, avui dia. No?
Sí.
Passa que amb un nivell de mortalitat elevadíssim, que a llocs d'Europa arriba la meitat de la població, una tercera part de la població, en fi, mortaldats molt altes. Això que fa? Afectar tot el sistema productiu, afectar les terres que hi ha disponibles o les terres que queden vacants perquè es moren els pobladors, els nobles que sobreviuen i que hereden dels seus parents que han mort i es fan més rics que abans, Hi ha tot un, moviment, els salaris pugen perquè hi ha menys mà d'obra disponible i per tant els salaris pugen, es fa l'estatut dels treballadors a Anglaterra, diguem, els salaris no poden pujar més del, preu que tenien abans de la pesta. També se'n fa un, es fa una ordre a Castella i aquí tenim notícies sobre, aquest, daltabaix, no? I els cases no sabem el grau de mortalitat que va causar aquí, però sí que sabem això dels temps de la gran mortalitat que, a què es refereixen els documents, i el que és lògic pensar és que a Formentera, com que es van quedar terres buides a Eivissa, hi ha, altres llocs, podem pensar a Mallorca, podem pensar a la Reina de València, el que va fer és reorganitzar la situació de la població que va sobreviure. I com que això va coincidir també una època en què comença a haver-hi més inestabilitat a la Mediterrània, la població de Formentera no és que es morís de pesta, perquè a més era un lloc apartat i relativament segur en aquest, aspecte, on, va haver més mortalitat eren els llocs urbans, que hi havia més contacte de persones amb persones, per tant, la Yersinia pestis, el bacteri aquest, es transmetia més. I el que ha de passar és que Formentera es trasllada a la població que hi havia, que no era molta perquè les dificultats de repoblació que, hem parlat, es va traslladar a altres llocs, més fèrtils o més bons de defensar, o amb condicions, fins i tot podem pensar en condicions de pagament de rendes en els senyors feudals més baixes.
On era més fàcil viure, en definitiva.
Sí, exactament.
Aquesta és una altra qüestió, ja per acabar, Toni. El tema dels impostos, no? S'han pagat tota la vida, també en aquell segle XIII. En aquest cas, com es pagaven i quan i a qui?
Bé, curiosament, el sistema, de, gravar les instal·lacions o les finques, diguem, que es feia servir al segle XIII és aproximadament igual en el que farà servir Marc Ferrer en el segle XVIII, al final del XVII, començant del XVIII, que es basa en un sistema que he utilitzat en època romana, que és l'enfiteusi. L'enfiteusi és com un, diguem, com un... És que no és així exactament. No és un lloguer, és un lloguer perpetu.
Sí.
És una família rep una terra, té dret a passar-la en herència als seus fills,
sí,
a canvi d'un pagament anual i d'una sèrie de drets en cas de que la volgués vendre, la pot vendre, però ha de pagar un, traspàs, diguem, un lluïsme,
sí,
i després un cens anual. Aquest, depèn del muntant d'aquest cens anual, l'impost era més alt o més baix. I ara pensarem, bueno, aquests cens anuals, que era alt o baix, depèn. Depèn de la capacitat productiva de la terra, depèn de la família, com que era fix, aquest cens solia ser fix, la família en el moment que té molts de fills capaços de treballar a la terra, va, tal vegada no, té problemes, però quan la família es redueix perquè es moren membres i una família més reduïda, el cens continua igual, no, baixa.
Clar.
No, o si el cens és variable i anava damunt la producció. Són, variables molt diferents de, cada cas. En el cas de Formentera, per exemple, en Berenguer Renart rep la terra en feu de, Guillem de Montgrí, i, per tant, la gent que hagués trobat en Berenguer Renart per poblar Formentera havien de pagar en Berenguer Renart i després en Berenguer Renart havia de pagar els drets que tingués Guillem de Montgrí acordats amb ell. Per tant, era un sistema diferent, no era un sistema estatal com els impostos, que és un estat que els cobra en teoria tothom igual, sinó que depenia de la senyoria feudal, del senyor feudal del lloc, i dels tractes que hi hagués damunt d'una terra en concret en aquell moment.
En tot cas, bé, Berenguer Renart, com apuntaves tu abans, no va tenir gaire èxit a l'hora de trobar, de reclutar persones o famílies per venir a viure a Formentera. Se sap d'algun cas que haguessin vengut, no sé, de València, d'Eivissa o no sé si de Catalunya?
Els frares sabem que tenien gent, que havien fet venir, que s'havien instal·lat a la Mola, probablement, a la Mola, perquè eren les terres que tenien els frares, i que devien tenir un tracte amb els frares d'un pagament en aquests frares, que no eren cap multitud, eren pocs, i a canvi de poder cultivar aquelles terres. Després hi ha casos, com un, article que he fet recentment, un tal Guillem de Montpalau, que es va instal·lar a Eivissa, però que va mantenir les seves propietats a Catalunya, és un cas molt, interessant per aquest cas, però clar, és un cavaller, no és un pagès. D'aquí tenim, documentació d'aquesta gent, dels cavallers, de, gent una mica de posició social elevada, perquè són els que fan, els que feien papers.
Clar.
dels pagesos són més mals de trobar la documentació. A vegades és impossible trobar la documentació. Només algun esment, com aquestes dels frares, que diu, sí, hi havia famílies que... Uns esments molt, molt fugissers a la documentació.
Apassionant aquest repàs per la Formentera antiga. Hem anat parlant de la Formentera del segle X fins al segle XIV. En tot cas, aquesta tarda tenim l'oportunitat d'aprofundir en aquest relat de la història de Formentera amb aquesta conferència que impartirà el doctor en història, Antoni Ferrer Abárzuza, aquesta tarda a les 7, entrada lliure, gratuïta, no cal reservar, i l'escenari és a la sala de plens, ubicada al costat del centre de dia. Toni, moltíssimes gràcies, em ho ha dit molt.
Gràcies a vosaltres.